FMW Ripollet.
Una edició més d'aquestes entrevistes que fem aquí a la FMW Ripollet.cat. Les entrevistes a gent de casa nostra que fa coses, que es dedica a fer activitats potser de lleure, d'esport, de cultura, o també, per què no, de negoci, si no ens equivoquem, aquesta és la primera que tractem en aquestes entrevistes d'una qüestió de negoci, que en aquest cas són les bombolles i el vi, amb la Ingrid Campoy i l'Isaac Llargués. Si us dic aquests noms, segurament potser no us relacionareu massa, a no ser que sigueu amics o coneguts dels protagonistes. Però clar, si jo us dic Rambla de Sant Jordi, cantonada carrer Pau Casals gairebé, i us dic Mr. Rock, després ja començareu a lligar caps i sabreu d'acabar el tema que ens ocupa en aquesta entrevista. La Ingrid i l'Isaac, gràcies per atendre'ns.
Hola, moltes gràcies. Gràcies a tu.
Gràcies a tu, Jordi. Molt contents d'estar una estona amb tu.
Home, s'ha d'estar content perquè hem de dir a la nostra audiència que aquesta entrevista es grava just dos dies abans de Nadal. Avui és 23 de desembre del 2025 i en un racó, bueno, un moment, un impàs que han tingut de feina ens han pogut atendre perquè aquesta és la millor època per al cava. Hauria de ser tot l'any, que és una de les qüestions que en parlarem, però però és la millor època ara pel cava que es fa, no aquí a Ripollet, però si es comercialitza i es gestiona, la gerència es porta des de casa nostra. Són temes que anirem tocant al llarg de l'entrevista. La Ingrid o l'Isaac, qualsevol dels dos, com se'ls va acudir això del cava, el vi, l'enologia i aquestes coses? Comercialitzar-ho tot i des de Ripollet. No des del Penedès o des de, no sé, des de Xerès de la Frontera o a França. No, des de Ripollet. Com va anar això, Ingrid?
Doncs això fa 15 anys. Fa 15 anys que l'Isaac i jo, doncs, evidentment, no tenim família d'enòlegs, ni que tinguin cellers, ni que tinguin terres, ni res de tot això. Simplement un dia, doncs, teníem ganes de... Ens agradava molt, doncs, anar a fer visites a cellers, ens agradava el món del vi, el món del cava, i vam dir, escolta, des de Vilafranca del Penedès a Sant Martí Sarroca, concretament, que és on viu la mare de l'Isaac, vam dir, no deu ser tan difícil això, no? Per què no ens hi posem a estudiar? Li vam preguntar a la seva mare si ens deixava un trosset de terreny per plantar-hi, i ens va mirar com si estiguéssim una mica bojos, no? Però vam pensar que seria un bonic hobby, i així és com va començar, doncs, la nostra història en aquest món, no?
Plantar vinya d'on? El Penedès, per fer vi de Ripollet o com el que es feia a Ripollet?
Exacte.
D'això va,
sí,
Isaac?
Sí, d'això va. És a dir, nosaltres sabíem que aquí a Ripollet hi havia molt de camp. Antigament, doncs, on ara hi ha pisos, hi havia molt, molt de camp. I vam dir, escolta...
Pisos, ens estem referint a la zona, sí, de Gasó Vargas.
Correcte. Sí, cases en algun altre lloc. I vam dir, escolta'm, anem a investigar una miqueta, sabíem d'això, i vam dir quines varietats hi havia, doncs, aquí plantades. Sabíem que hi havia, el pensalet era alguna d'elles, perquè hi havia moltes, i el pensalet, el Penedès és el xarel·lo. Llavors vam dir, escolta'm, doncs anem a plantar, dintre de l'experiment que vam plantar 120 ceps, anem a plantar aquest xarel·lo, que és aquesta varietat que teníem aquí a casa nostra, doncs no fa pas tant de temps, no?
Correcte.
I a partir d'aquí vam dir, bueno, doncs anem a plantar aquests 120 ceps, els quals teníem xarel·lo, pensalet, macabeu i chardonnay. I a partir d'aquí, doncs, vam començar a dir, doncs, que cada tipus de raïm, doncs, es recull abans o recull després, vull dir, uns són més soferts, els altres són més delicats, bueno, una miqueta d'això, i vam començar a aprendre.
Mm-hmm. Jo ara faré de dolent, m'he informat una miqueta, i tenim entès que aquesta varietat de vi, de raïm que es feia aquí a Ripollet, fa 50 anys encara hi havia vinyes, no és una qualitat extrema. Ho feu perquè és de casa, potser perquè és de més fàcil comercialitzar per preu? Quina raó us va empènyer justament a tocar aquest tipus de raïm?
Doncs precisament, doncs, perquè era un hobby, llavors no buscàvem que fos un negoci, sinó que fos una cosa arrelada a nosaltres i que tingués un sentit, no? Així que no vam pensar doncs, ni en aquesta part de negoci. Vam anar a buscar...
No. Era un experiment. Mi mare va dir, això és un experiment. I, perdó,
I aquí és per aquesta raó, no? Perquè volíem sentir doncs, alguna cosa que fos realment una mica nostra i que tingués tot una mica de sentit. No?
De fet, Jordi, una de les varietats que vam plantar va ser Chardonnay, que vam dir, mira, ens sona bé, Chardonnay, no? Donarà un toc més afruitadet i tal. I vam veure ràpidament que era un error plantar Chardonnay en el Penedès perquè... primer que és una varietat primerenca i llavors doncs, no recull a la vegada que el xarel·lo i segona que és una varietat que és molt és a dir, que té, és poc resistent al clima, no?
Les humitats, doncs,
llavors doncs, aquest raïm dintre de seguint això que no ho veiem com a negoci vam dir, plantem Chardonnay, doncs ja no en plantem de Chardonnay perquè no és una varietat arrelada i que pateix molt el clima, no?
També voldria saber, clar, aquí a Ripollet, a la Rambla, on estem ara, les vostres oficines aquí a la Rambla de Sant Jordi, gestioneu, però clar, la bodega o les caves, el terreny, deies que estava...
A Sant Martí Sarroca.
A Sant Martí Sarroca, i des d'allà és on feu la producció del vi. El que feu aquí a la Rambla... ho podem comprovar en qualsevol moment i fins i tot ens ho podem imaginar, no? La gestió d'un producte, en aquest cas un producte vi, cava. Però clar, la gestió a la vinya us heu de desplaçar sovint, suposo, cap allà, no? I treballar-hi.
Sí, fem molts viatges. Fem molts viatges. Doncs, com diem, va començar com un hobby, aleshores era una cosa que es feia a casa. No és que tinguéssim ni un celler, ni tinguéssim una gran masia, sinó que es feia tot doncs, en un petit magatzem, per dir-ho d'alguna manera, no?
Que havia sigut un celler.
Feia molts anys, no?
Sí, sí, però ara era un magatzem.
I després, amb el temps, vam conèixer l'Enric, que va ser un dels nostres mentors en aquest llarg i bonic projecte, que ell tenia una masia més gran, on tenia un mini celler, però que tampoc pensem en les grans masies com anar-te a la bodega Torres, sinó un lloc petit, una masia, amb un espai on nosaltres treballàvem i teníem on poder fer la guarda del cava, no? On havia d'estar esperant que aquesta bombolla doncs, estigués en el punt exacte per poder sortir al mercat.
Perquè treballeu al cava, vi també?
No.
No.
Però bueno, cava, per fer cava s'ha de fer vi.
Sí, evidentment. Exacte.
Però el mentor, com diu la Ingrid, l'Enric, ell feia cava per casa seva. Ell feia les seves 50 ampolles, 70, 100 com a molt, i nosaltres li vam dir, estem fent això, hem plantat a casa meva ara aquests 120 ceps, i llavors ell ràpidament va passar algú que va ser màgic, no?, en aquest camí, que és que ell ens va dir, escolta'm, els meus dos fills no volen seguir el meu llegat, o el meu... I em fa il·lusió doncs, ensenyar a aquests nois... ingenus, que estàvem aprenent, que vam estudiar enologia, que vam provar-ho en el camp, i ell feia cava. I com ell feia cava, vam dir, bueno, doncs anem a aprendre d'una bona font a fer-ne cava. I per això estem fent bombolles, Jordi, per això estem fent bombolles. Que potser en el futur fem vi...
Feu vi també.
És probable.
És probable.
És probable.
És probable. Ja estem intentant...
Però primer s'havies de ser expert en alguna cosa, doncs sí. Vam començar doncs, a fer-nos experts primer en les bombolles, no? Que ara aquestes bombolles aquest Nadal han crescut sí. I hi ha un altre tipus, no només tenim el menestral, però primer doncs, vam dir anem a apostar per una cosa i a partir d'aquí doncs, ja veurem què ens porta.
I continuem tenint l'ajuda, Jordi, de persones que estan al camp, que el dia a dia de la vinya doncs, el van portant, que és el Josep, que ens ajuda, també en el petit celler on ho fem, tenim una enòleg, que és l'Albert, que també ens ajuda. Vull dir que estem rodejats d'un equip molt bo que ens permet treure un producte doncs, de qualitat i que estem molt contents de que a la gent li agrada.
El comercialitzeu només a Ripollet o a la comarca o allà on podeu ficar el cap comercialment parlant?
Comercialment parlant, la veritat és que ara mateix la nostra venda és només des de la nostra botiga, aquí a la Rambla Sant Jordi número 42, o des de la nostra pàgina web. I també el poden trobar ara mateix a la boteca, aquí a Ripollet. És cert que ara, en aquest moment, doncs, hi ha altres petites bodeguetes o això que han conegut el nostre producte i potser de cara a després, aquest 2026, es pugui trobar en algun altre espai.
Fins ara, Jordi, nosaltres fèiem una producció d'unes 3.000 ampolles aproximadament i la majoria eren per amics, família i gent d'aquí del poble. el bonic és que cada any, a poc, de manera orgànica, com molt bé diu la Ingrid, doncs anem creixent, i arriba un moment que els amics se'ns estan acabant, Jordi, i per això altres vies de comercialització les estem valorant, com ho veus aquí a l'oficina, no? De dir, bueno, sense perdre l'essència, no? Perquè ens adonem molt amb l'Ingrid, que ens agrada molt explicar a Mr. Rock d'on venim, què fem, per què ho fem, i tampoc volem perdre aquesta essència, no?
Que estigui en un lineal d'un supermercat que al final no. Doncs, creiem que ni tenim la producció ni creiem que sigui l'espai.
Però heu d'acabar expandint el negoci, perquè una cosa és fer ninotets del Cabraboc o dels gegants de Ripollet, que aquí a casa nostra, al nostre poble, es poden vendre i pot anar bé, però clar, un negoci com el vostre no pot tancar-se en 4 quilòmetres i mig quadrats, que és el que té Ripollet. Plans d'expansió aquest 26, Mr. Rock creix prou com, per exemple, exportar aquest cava gestionat des de Ripollet arreu amb èxit? Us ho esteu plantejant, però arrencar quan?
Bueno, aquest 2026 han de passar coses. Hem sortit de Ripollet, de la nostra zona de confort, no? Perquè al final doncs ens sentim molt estimats, i quan estàs aquí al carrer i et trobes amb la teva gent, doncs tot és molt fàcil, i moltes gràcies a tots els que sempre ens venen a veure. Però sí que, per exemple, doncs aquest Nadal hem estat a Sant Cugat, hem estat a Cerdanyola i a Sabadell.
El mes de maig.
I també doncs tenim moltes empreses doncs que ens contracten per esdeveniments on anem amb les nostres bombolles i explicant la nostra història. I doncs mica en mica anar sortint d'aquí, i aquesta exportació doncs la tenim en ment, sí. Però com sempre diem, les coses s'han de fer controlades, amb sentit
i amb paciència.
I
ara via web o via Instagram enviem ampolles a Pamplona, per exemple, aquest Nadal estem enviant ampolles, a Tenerife també m'ha enviat,
a Màlaga, Illes,
a Madrid. Vull dir que el gruix principal és a Ripollet, però a fora, doncs, per X motius, doncs anem fent enviaments.
Sí, o fins i tot esdeveniments que hem anat, han tastat les nostres bombolles i ens han contactat de Màlaga, de Múrcia, i després de provar-lo, doncs han volgut repetir i ara ja són clients.
Aquest pla d'expansió el podríem batejar amb aquella expressió tan nostra de gota a gota s'omple la bota.
Correcte.
Mai millor dit. Enologia. És imprescindible estudiar la vinya, el raïm, el vi, fer-se enòleg per dur endavant aquest negoci? No, amb una vessant comercial molt, molt experimentada no val, s'ha de conèixer el producte.
És que nosaltres, és això, de manera, no?, de manera orgànica, anat passant i pensem, o sigui, tot això va començar, com deia l'Ingrid, amb un hobby. I pensem, al final, si no estudiem la base, no podem explicar el que fem, no? I nosaltres vam plantar això el 2012, ens vam equivocar perquè vam plantar tres varietats que cadascuna madurava en un moment determinat. I perquè et facis una idea, la primera collita ho vam recollir tota la vegada, Jordi. Que dius tu...
Que no es fa mai, això.
Es vinifica cada producte de manera separada i després es fa el cupatge per unir-los. Clar, tot això ho hem anat aprenent sobre la marxa.
Però que això és, jo crec que una mica la pregunta de realment estudiar enologia, sí, està molt bé per tenir idea, però fins que no t'hi poses a la pràctica, no has de trepitjar raïm, no has de saber que...
Perquè els pagesos de fa 100 anys enologia no n'estudiaven.
Exactament.
I en feien, de dir.
I en saben molt més que segurament molts professors que estan fent les classes d'enologia. Per tant, doncs com tota la vida, fins que no t'hi poses i ho estàs vivint i estàs equivocant-te, i per equivocar-te doncs després millores, doncs fins que no fas aquest assaig-error, realment és quan n'aprens.
Però equivocar-te a vegades són peles, i per un negoci no és convenient.
Sí, però com no era negoci...
Vam començar amb 200 ampolles. La primera collita, el primer Mr. Rock que vam fer és el 2015, li vam repartir amb els amics i ens deien, ostres, que bo que està! I realment ho mires amb retrospectiva i dius, no es podia veure, Jordi. Era un vi que estava molt àcid. Ens van dir, perquè pugui vinificar bé ha de tenir un grau d'acidesa elevat. Vam dir, no et preocupis, ho recollim un parell de setmanes abans i tenim l'acidesa, no? No el vam deixar madurar prou. Bueno, doncs
La impaciència del moment, potser.
Però eren
també
poques ampolles, eren molt poques ampolles. O sigui, teníem poc a perdre, teníem poc a perdre. Llavors, bueno, amb aquesta, de manera natural, anàvem fent, i perfecte. Sí que és cert, doncs, que ja des de fa 3 o 4 anys, que vam sortir la primera festa major d'aquí del poble, doncs això ja s'ha anat professionalitzant una mica més, i seguim aprenent, a dia d'avui seguim aprenent.
M'ha fet gràcia aquella xifra que heu donat del company vostre que us ajuda allà a la vinya, que fa una producció per casa seva de 100 ampolles l'any. 100 ampolles l'any és mitja ampolla de cava cada dia, això als 3 mesos és una cirrosi hepàtica de tota regla.
No, però bé, família, amics...
Enologia l'heu estudiat els dos, o un porta més la vessant comercial i a l'altre l'enològica? Com us ho feu? A mig-mig?
Mig-mig. Sí. Mira, jo vaig estudiar enologia, el que té el títol oficial sóc jo, però la que té millor nas és la Ingrid. I això que...
Fuma.
Que fuma.
Tinc una capacitat olfativa molt bona.
Molt millor nas que jo. Doncs perquè, per exemple, ara hem tret el rosat, que l'hem dit gala, i doncs portem provant 3 mesos, no? I jo ja l'hagués tret al setembre. Però ella deia que no, que no estava acabat de rodonir, que no, tal, tal. I ara ja l'hem tret, no? Perquè al final, no sé, fem un tàndem que al final la titulitis no serveix per res. El que serveix per res al final és
el dia a dia.
El dia a dia, l'haver provat molts vins, moltes vegades, i anar educant el teu...
Tinc un amic que és sommelier, i em deia, li vaig preguntar un dia, amb aquestes ganes que sempre tinc de xafardejar i preguntar, quin és el millor vi del món? I diu, el millor vi del món és aquell que et senta meravellosament després de fotre't el millor àpat que més t'agradi i que sigui un vi o un cava que acompanyi perfectament i hi hagi molta simbiosi amb allò que t'agrada menjar tant. I potser no és el millor vi del món, però per tu ho és perquè et trasllada a un món de sensacions o de plaer després d'aquell àpat i d'aquella ingesta d'aquell vi, no? I no sé si té raó o no té raó.
Estem molt d'acord amb el Jordi.
Estem molt d'acord. I al final no hi ha un millor que l'altre, no? De caves i vins, hi ha molta gent que ho fa molt bé, però depèn dels gustos també de la persona, del moment... I bueno, ja si estires una mica més del fil, doncs la història d'on ve aquell vi, la climatologia, el tipus de terra, no sé, et pot transportar, té versió històrica també al voltant, que això el Josep Roca del German Roca ho fa molt bé, no? I no és només un producte, sinó és una matèria viva que va evolucionant també amb el temps. El cava d'avui no és el mateix que el que vam desgorjar fa 2 setmanes.
Correcte.
Vull dir que tot no hi ha un millor que pitjor, no?
Estem d'acord, i a més, per exemple, nosaltres no traiem cava jove, però perquè a nosaltres no ens agrada, però no vol dir que el cava jove no sigui bo. Perquè hi ha molta gent que li agrada aquella bombolla super efervescent, que va molt ràpida, que... Doncs, bueno, s'ha de tenir aquest producte per a aquestes persones que els agrada aquest cava jove, però nosaltres, com no ens sentim còmodes perquè no ens agrada a nosaltres, doncs no ho sabríem vendre bé, per tant, no és un producte que traiem a comercialitzar. Està malament un cava jove? No està malament, si a la persona li agrada.
Ara que parlaves, Isaac, del Josep Roca, just amb la Ingrid ens vam trobar amb l'Albert Romero, cuiner de les empreses del celler de Can Roca, del German Roca, just quan veníem de fer l'entrevista amb l'Albert Romero, que està publicada a la fmw.ripollet.cat. I just veníem amb l'Albert per la Rambla i ens vam trobar amb la Ingrid, ens vam saludar, i m'ha vingut a la memòria una de les coses que comentàvem amb l'Albert sobre el llibre de referències de vins del celler de Can Roca, més de 4.000. És una autèntica bogeria. A quin nivell està el celler? Ja no dic el restaurant, l'empresa, sinó el celler de Can Roca gestionat per el Josep Roca. Una bogeria.
Són uns referents, no? O sigui, a nosaltres sentim admiració plena i l'escoltem molt, el Josep Roca, no? En el sentit de que és això, que un vi no és només raïm fermentat, sinó que és tota la història que hi ha al voltant d'un vi, no? I això ens encanta.
I saber vendre-la i, a més, transmetre-la a l'hora de fer un maridatge perfecte, no? Doncs amb l'Albert Romero, aquest any hem fet per Nadal, doncs que dintre dels nostres lots de Nadal hi han receptes seves que mariden precisament amb el nostre cava, perquè hi ha menjars, com dèiem, que mariden millor que uns altres amb allò que t'estàs bevent per crear doncs, aquest moment màgic a la taula. Doncs és lo bonic, no? Acabar de fer aquest cercle i que tot sigui un moment de gaudir. Exacte. Al final, perquè quan estàs menjant i bevent és per gaudir.
Una experiència, o escoltar el Josep Roca parlar de vins, és una experiència increïble, perquè amb aquest amic meu, que és sommelier, i amb les nostres respectives senyores vam estar dinant fa uns anys al celler de Can Roca, quan era una estrella Michelin només, i resulta que el sommelier de sala del celler de Can Roca havia estat company de promoció del nostre amic sommelier. I casualment es van trobar, no havien perdut el contacte, es van trobar al restaurant, nosaltres com a clients, i el seu company com a sommelier. I clar, la sorpresa va ser majúscula i el sommelier de Can Roca, Manolo, em sembla que es deia, crec recordar, va seure a la nostra taula per xerrar una estoneta amb el seu company de professió i clar, el Josep Roca ho va veure en seguida. I quan ho va veure, va venir a la taula i va seure a la taula i va estar-se una hora i mitja parlant de vins a la taula, a la nostra taula, amb el nostre amic sommelier, amb el seu sommelier, o sigui, tres sommeliers a la taula parlant de vins. Va ser el moment de fer la digestió, perquè l'únic que podies fer era escoltar, callar i aprendre moltes coses. Parlant del celler de Can Roca, les estrelles Michelin, l'enologia, tot això s'ha tret una mica de mare, és una moda. Vosaltres us operareu com una professió, evidentment, com un negoci, però s'ha tret de mare tot això, massa moda, fins i tot, permeteu-me l'expressió, esnobisme, turisme enològic.
Turisme enològic, sí.
Bueno, però al final creiem que la nostra terra té uns vins i uns caves dignes de que la gent els tasti. Doncs si al final la manera és a través d'aquest màrqueting que la gent arribi i els conegui, no ho trobo tan malament, no? Al final.
Nosaltres, mira, parlant, contestaré comentant també l'altre pla del tema d'exportació. Ens va contactar, gràcies als esdeveniments que fem, que ens dona l'oportunitat d'explicar-nos, doncs ens contacta gent, no?, a l'altra banda del taulell, i ens diuen, escolta'm, jo és que sóc d'un grup hoteler de tal, o hi havia un que era d'exportació. Ostres, jo això m'hauria d'exportar als Estats Units, ta, ta, ta. Diu, però teniu premis a l'etiqueta? Dic, no en tenim premis. Diu, bueno, és que això és molt important, tenir premis, o siguin estrelles, o sigui el que sigui, per poder vendre-ho. Dic, home, jo sé, sabem la qualitat que donem, sabem que la gent que ho tasta, gràcies a Déu i gràcies a ells i amb elles, ho segueixen provant i ho segueixen comprant. Diu, és que si no tens aquest títol, serà més difícil de fer l'exportació cap als Estats Units. Clar, què hem hagut de fer, Jordi? Ens hem presentat els dos premis de Canter, que són dels premis més rellevants del món, on s'hi presenten 17.000 referències de vins, i que n'enguany no sé quantes, 8 o 10.000, que és una xifra. Però clar, dius, ostres, hem de passar a parlar-ho, no?, una mica, perquè si no ens limitem al mercat a només al gust i a la història que expliques. Llavors, forma part del joc. Vull dir, hem vingut... Yeah. Forma part del joc.
Forma part de... aquest màrqueting, perquè us també és una qüestió que volíem tocar, ho hem dit al principi, veu rebre premi Impulsa aquí a Ripollet, la gent de casa us va reconèixer la vostra feina en màrqueting digital per la vostra marca. És, avui en dia, ens agrada i no, ho deies tu, Isaac, és primordial, no?, el màrqueting. Com ho treballeu, això?
Explica-ho tu, que ets el de màrqueting.
Doncs ho fem nosaltres, Jordi, molt, molt casolà, amb línia, amb coherència, amb els valors. No tenim subcontractat a cap empresa, anem fent sobre la marxa.
Xarxes i, a més, ho porteu vosaltres.
Ho gestiona l'Isaac tot.
Sí, tenim una empresa que ens fa algun vídeo, com el vídeo de la promoció de Nadal, que han vingut amb uns drons i tot això.
Quan hem fet els podcasts també estan gravats.
També estan gravats per un professional.
Per un professional molt proper i de la casa, també.
Molt proper també de la casa. Però anem fent sobre la marxa. A nosaltres les redes socials, ostres, pensem que és com a empresa o publiquem o no existim. Desgraciadament és així. Llavors, doncs, publiquem. I bueno, ho fem el millor que podem. I estem molt contents i molt agraïts, doncs, que ens hagin reconegut aquesta feina que no, tampoc es veu, no? Com la
són
la feina,
moltes hores.
Moltes hores de dedicació i no hi ha cap pla darrere previst, no hi ha cap estratègia, anem fent sobre la marxa.
Sinó que anem pujant, doncs, allò que creiem que va passant en el dia a dia de Mr. Rock i que, doncs, els nostres seguidors... Pues els hi pot interessar o veure què és el que estem fent i com ho estem fent.
Per anar acabant amb el tema del negoci del vi, perquè després un parell de preguntetes sobre Ripollet, ja que som els tres d'aquí de Ripollet, parlarem del poble arreu un moment, però el preu d'una ampolla de cava o una ampolla de vi ha de marcar, hi ha relació amb màrqueting, ha de marcar la qualitat del producte? O no? Hi ha qui diu que per 10 euros pots, diuen, del vi, per 10 euros o menys de 10 euros pots trobar ampolles de vi amb un nivell de qualitat molt acceptable. Valcava passa el mateix, no?
Bueno, aquí trobem que realment grans marques han desvirtuat molt aquest món del cava, perquè no ens enganyem, perquè hi hagi un bon cava, doncs hi ha un vi base de qualitat, on després fa una segona fermentació amb polla i ha d'estar un temps al celler. Aquest temps al celler vol dir un temps que està aturada aquella ampolla.
No i dona benefici.
No dona cap tipus.
L'has
de
d'anar acariciant, a mica a mica.
I amb molt de carinyo, doncs després la treus al mercat, però hi ha preus que estan molt rebentats perquè fan grans produccions i, clar, això desvirtua una mica, doncs, aquests petits cellers com nosaltres que... tens tot aquell temps allà, aquella producció, esperant perquè sigui el moment que després els teus clients tinguin un producte de qualitat a taula. Aleshores, pots trobar vins bons i a bons preus? Doncs sí, hi ha de bons vins, però també s'ha de valorar, doncs, preu-qualitat. Nosaltres creiem que no tenim preus desorbitats per el temps i la qualitat que li dediquem. I després hi ha altres, per exemple, que posen preus molt, molt, molt alts, que realment potser també es passen, no? Aleshores, on està aquí el balanç? Doncs cadascú té els clients que valoren un producte o un altre i d'on venen i com venen aquests productes, no? Una miqueta.
En el nostre cas, Jordi, amb total honestitat, tot el que ingressem és per seguir continuant
treballant, creixent
i treballant. Comprant més ampolles, més etiquetes, més suros, més morrions, camps.
I la nevera com l'ompliu? La de casa, dic.
Bueno, clar.
Sí, però vull dir que al final és una feina on cada any també els preus de tots els components també es va incrementant, vull dir que fins ara nosaltres havíem mantingut preus durant 3 anys, aquest any sí que hem pujat
una miqueta,
un euret en alguna referència, però vull dir que és una manera de també reconèixer la feina que hi ha darrere. O sigui, no és el mateix parlar d'una empresa industrial que una empresa artesana. Vull dir, és el mateix producte, probablement, o s'assemblarà una mica, però són conceptes diferents. Són conceptes diferents.
Ara arriba el moment de la publicitat. Si fos això un programa de ràdio, anem a publicitat. I ara anirem a publicitat, però anirem a la vostra publicitat, perquè vull que em digueu quins productes oferiu a la gent al mercat. Feu la falca publicitària ara.
Ingrid, tu.
Fes-la tu, perquè a Ripollet ens donem el lot.
A qui se li va acudir l'eslògan?
Doncs va ser entre tots els comerços que vam fer una de les nostres reunions per preparar aquesta campanya de Nadal, perquè la vam preparar amb molta il·lusió. I
La Irene Gim,
doncs va dir... Ui, si nos damos el lote, ens donem el lot i d'aquí va sortir...
El lot de Nadal.
El lot de Nadal, cadascú pot pensar el que vulgui, però és el lot de Nadal.
Que hi ha qui pot pensar que me n'enduré dos de lots. El de vi i altres productes i el personal privat.
Exacte.
I seran dos lots.
Exacte.
Amb aquestes bombolles d'alegria pot passar de tot.
Em podeu... Ha estat una broma molt mal feta per part meva, però bé, és igual. Quines marques que teniu? Caves, vins, coques, Teniu llaunes de coses. Què oferiu des de Mr. Rock?
Vinga. Mira, des de Mr. Rock nosaltres estem focalitzats amb les bombolles. Com dèiem, sempre hem fet el Menestral, que és un cava reserva Brut Nature, que el que estem venent ara és de la collita del 22, i vinificat a principis del 23. I aquest any, a part del Menestral, Jordi hem tret tres productes que ens fan molta il·lusió. Aquí, el bo d'estar a la Rambla és que la gent ens picava a la porta i ens van dir, escolta'm, és que jo, la meva dona o el meu home no ven. Feu una versió més petita? Doncs hem fet una versió mini.
Mini. Aquelles mini ampolles de cava que hi havia o hi ha encara.
Que li diem la 375, perquè són 0,375 centilitres. La base és la mateixa, el copatge és el mateix que el Menestral. I després fem dues altres referències que ens fan molta il·lusió, que hem fet el Gran Reserva d'Ivet, que hem fet unes 100 i pico d'ampolles que es vam embotellar fa 5 anys, i quan s'acaben aquesta referència. Intentarem fer més pel futur, però bueno.
Que es diu Ivet, perquè la nostra filla gran es diu Ivet i té 5 anys.
Exacte. I llavors hem fet un rosat, que és, ja vam fer un rosat fa 2 anys, que vam fer 200 ampolles i van sortir molt bé, i la gent ens demanava, a la festa major, als esdeveniments d'aquell poble, escolta, el rosat aquell què? El rosat aquell què? Doncs ara l'hem tret per Nadal, que és un garnatge Pinot Noir, 70 garnatge, 30% Pinot Noir. I li diem Gala, com la filla petita. Vull dir que aquí tenim una gamma de clàssics, els tres primers són els clàssics, Menestral, 375 i Gran Reserva d'Ivet, és un cava clàssic amb una bombolla fina, reserva, i un cava contemporani actualitzat amb un altre tipus de llevat, com la filla petita nostra, que és molt especial, també, com la primera, però vull dir, molt, molt lliure, molt menys clàssica, diguem, és així.
Pam, 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 pam. I ja hem tornat de la publicitat i seguim amb l'Isaac i amb l'Isaac i la Ingrid parlant de Mr. Rock. Però ara, com dèiem, abans de la publicitat parlarem del poble, de lo poble de Ripollet. Vosaltres sou d'aquí de casa, ja teniu els 30 i pico llargs, 40. No, ella no, però ell sí. Quan ha canviat? Aquests 4 quilòmetres i mig quadrats, quan ha canviat? Molt. Com tenim el poble? Què en penseu?
Mira, jo he de reconèixer alguna cosa, Jordi. Jo, fins fa 5 anys, jo renegava una miqueta del poble. Jo t'ho dic de veritat. Jo feia vida a Sabadell, vida a Barcelona, i, ostres, no renegava, però no n'estava orgullós, millor dit. La paraula és
però ets d'aquí.
Soc d'aquí de tota la vida.
De tota la vida.
He criat aquí, els meus avis aquí, per part de mare i de pare.
I si no, algun que un altre, Cerdanyola, que també està
també, prou. També, Cerdanyola, exacte.
Que no t'ho tindrem en compte, però bé.
Sí, però vull dir, jo, a través del Mr. Rock, doncs he conegut el Ripollet, doncs un Ripollet doncs, que ens sentim molt còmodes. Vull dir, el poble ha canviat molt, però ens sentim molt còmodes. Ens coneix molta gent, coneixem a molta gent i fas vida de poble, vull dir, surts pel carrer Isaac, Ingrid, tal, Jordi, no sé què, et vas saludant i això és molt
bonic. Es pot fer vida de poble encara a Ripollet, un poble de 40.000 habitants, a prop de 40.000, a tocar de Barcelona, àrea metropolitana, es pot fer vida de poble?
I tant.
Nosaltres
pensem que sí. Jo soc molt
Ripollet. Bueno, ella és més patriota que jo encara, vull dir que... Però sí que el que et volia dir és que hem descobert un Ripollet maco. O sigui, evidentment que hi ha molt tipus de gent i de més, no? Però vull dir, ens sentim a gust, ens sentim a casa nostra, no...
És més, jo quan estudiava i m'anava fora de Ripollet i em pujava a l'autobús i havia d'anar a Barcelona a estudiar i a treballar i tornava, ella en aquell moment no estava tan arrelat al poble i no ho entenia i jo li deia... Oh, que bé, ja he arribat a casa. Perquè ja només el simple fet de pujar a l'autobús de Ripollet i que el xòfer de l'autobús et digui bona tarda, bon dia, tu per Barcelona, això no et passa. Jo em pujava molts dies i deia bon dia, bona tarda, i ningú em contestava.
Ningú et
saludava. I deia, quina pena.
I pensaven, aquesta és de poble.
Sí, correcte. I jo arribava aquí i era com, oi, veus, no s'escolta res. I que ha canviat el poble? Sí, però és que penso que tenim un poble molt maco i que si el continuem cuidant entre tots... sobretot la gent que el sentim i el vivim, doncs es poden fer coses molt maques i ja estan passant coses molt maques i continuarà així.
L'expressió seria Ripollet no s'hi ha de viure, Ripollet s'ha de viure, que no és el mateix. Ingrid, Isaac, Mr. Rock, els dos sonats d'aquí, joves del poble que es dediquen a fer vi. Totalment. Al Penedès, no aquí al gasó, clar, que com que hi ha pisos
ens
i no
podem...
Sí, però clar, com no demaneu a l'Ajuntament el recinte firal on fan la festa major,
ho tenim difícil.
Haurien de ser unes vinyes muntables i desmuntables, que quan es fes la festa major traieu la vinya, però clar, tampoc, perquè esteu a tocar de la barema, ja, gaire,
clar,
aquella època, final d'agost, no?
Aquella època és època de molta feina per tot arreu.
Ingrid, Isaac, Mr. Rock, un negoci que ha sorprès a Ripollet per les seves característiques, ja no per ser, sinó per on està i per on es gestiona. Ho brindem per aquest negoci i per aquesta iniciativa de la gent jove de casa nostra que afortunadament se senten a gust aquí a Ripollet. Gràcies i molta sort. O més aviat, molta sort no, molt d'encert. Perquè si les coses es fan perquè es té sort, no tenen gràcia. Mira, has tingut sort i... Bé, has tingut sort. Però si es fan perquè s'ha tingut encert és perquè s'ha pensat com encertar. I això és millor desig, crec. Gràcies.
Moltes gràcies, Jordi.
FMW Ripollet